Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Aquest diumenge arriba la Lloret Estiu Market, la 31a edició de la botiga al carrer. L'esdeveniment es presenta amb una novetat destacada, que és el canvi d'ubicació. En aquesta ocasió es concentrarà a la plaça de l'Església, al carrer Cervantes i la plaça de la Vila. D'aquesta manera es modifica la ubicació dels últims anys, que havia estat al passeig Jacint Verdaguer. La fira, que és l'evolució de la street shopping i de la botiga al carrer, espera reunir al voltant de 30 parades, tot i que encara hi ha temps per demanar lloc. Avui és l'últim dia i cal posar-se en contacte amb l'Associació de Comerciants. L'objectiu de l'esdeveniment és vendre estocs de temporada a preus molt rebaixats, però també productes nous. El mercat està pensat per tot tipus de públic, lloretencs, visitants de proximitat i turistes. D'aquí uns minuts parlarem de la cita amb el regidor de Comerç, Cristian Fernández, i també sentirem declaracions del gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina. D'aquesta manera, comencem el dijous 30 d'agost. Us donem la benvinguda al Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i ho fem, com sempre, presentar-vos tot el contingut d'avui. Saludem, per això, a l'Eduard. Bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Bon dia a tothom. Doncs el Lloret Convention Bureau ha participat aquesta setmana en la 32a edició de l'European Summer School. Es tracta d'un dels cursos formatius anuals més importants enfocat al turisme de reunions que s'ha celebrat a la ciutat grega de Tessalònica. Parlarem amb la gerent del Lloret Turisme, Elisabet Keegan. A la segona part sabrem com es presenta l'actuació del Skylash Quartet, que pujaran a l'escenari del Fanals de Música aquesta nit a partir de les 10. Es tracta d'un concert programat per les primeres setmanes d'agost, però que va ser ajornat a causa de la pluja. I després obrirem plana esportiva. Ens acompanyarà l'atleta lloretenc Jonathan Romeo. Amb ell volem valorar la seva participació al campionat iberoamericà que es va celebrar el passat cap de setmana al Perú. El corredor va acabar en el quart lloc. I per últim ens farem ressò de les jornades de tecnificació que ofereix el Club Unió Futbol Sala Lloret. Són gratuïtes per a tots aquells nens i nenes que vulguin practicar el futbol sala la pròxima temporada.
Doncs tot això és el que us volem explicar al llarg de la propera hora i, a més, també us volem recordar que avui hi ha concert del Festival de Guitarra del Mediterrani, en aquest cas amb Oriol Saltó. Com sempre, les cites a les 9 del vespre a la parròquia de Sant Romà i el preu de l'entrada és de 10 euros. I tot això ho complementarem, com sempre, amb la previsió del temps, la sentirem ara mateix amb l'Oriol Rodríguez, i el repàs de l'actualitat general. El Bon Dia Bona Hora és un programa que fem possible a la producció Rosa Giral i Moisés García, i posant-hi veu Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí. I 3 minuts. Els núvols són els grans protagonistes de la jornada d'avui i també dels propers dies, segons apunta l'Oriol Rodríguez. Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia. Ens espera una jornada de dijous que vindrà marcada pels intervals de núvols. De fet, s'espera una jornada força ennuvolada, amb més clarianes, això sí, durant el migdia, però, com dèiem, amb un matí que començarà amb un cel força ennuvolat i fins i tot no es descarta algun petit ruixat. Això sí, la probabilitat és força baixa. Com dèiem, de cara al migdia s'obriran clarianes, però de nou durant la tarda el cel tornarà a quedar molt ennuvolat o fins i tot cobert i de nou no es descarta algun petit ruixat, tot plegat amb una temperatura que tendirà a baixar, amb un ambient doncs que serà molt més agradable que no pas el de dies enrere. De cara a la nit i matinada de dijous a divendres s'esperen nuvolades, fins i tot la possibilitat d'alguns ruixats, una possibilitat que s'estendrà ben bé fins al migdia de divendres. A partir de llavors les clarianes aniran guanyant terreny i de fet de cara al vespre i la nit el cel quedarà força més serem, una temperatura que es mantindrà en general sense massa canvis. De cara al cap de setmana, dissabte encara hi haurà força intervals de núvols, sobretot a primeres hores del matí, i en canvi diumenge s'espera una jornada força més assolellada i amb una temperatura que tendirà a pujar. De moment això és tot.
Moltes gràcies, Oriol. Ara mateix tenim 22 graus a Lloret de Mar i la humitat al 78%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Estem a punt d'acabar el mes d'agost, avui ja és dia 30, dijous, i els diaris venen marcats un cop més per la polèmica dels llaços grocs. Almenys aquest és el cas del diari de Girona i del Punt Avui. Aquest últim titula ofensiva unionista en contra dels llaços grocs. Un escamot ataca la Bisbal d'Empordà i Rivera i Arrimadas intenten esperonar la tensió deslligant llaçades a l'illa. Els unionistes peguen a un càmera de Telemadrid pensant que era de TV3 en una manifestació contra les agressions. I la policia espanyola obvia el jutge i deté l'home que es va barallar amb una dona al parc de la Ciutadella. També diu el punt que, o es fa ressò, de la resposta dels independentistes que ahir van reunir-se a la Bisbal d'Empordà i al vespre per tornar a penjar llaços grocs per tot el municipi. I el titular és llaços trets, llaços posats. La Bisbal d'Empordà i Alella responen amb una penjada de groc massiva a la provocació dels encaputxats unionistes i de Ciutadans. I encara dins d'aquest àmbit hi ha unes declaracions de Valtònyc que diu que només confia en el Tribunal de Drets Humans. I és que el punt emetrà una entrevista avui a les 5 de la tarda i a 9:45 de la nit a través del seu canal, feta al cantant Josep Miquel Arenas. Al Diari de Girona, el titular que hi dedica és que desenes de persones retiren llaços grocs a municipis gironins. Hi ha una imatge de l'operatiu de retirada a la Bisbal d'Empordà amb totes les persones, que van ser una vuitantena, vestides de blanc completament. I venien totes del Maresme per retirar aquests llaços a la ciutat de la Bisbal d'Empordà. El mateix grup també va actuar a Corçà, a la Pera i a Sant Feliu de Guíxols. Els Mossos obren expedient perquè no s'havia comunicat l'acte i identifiquen el responsable. I també recorda el Diari de Girona, igual que el punt, que Rivera i Arrimadas participen en una acció de neteja, entre cometes, de l'espai públic de símbols al Maresme. Més titulars en aquestes dues portades. El punt es fa ressò que hi ha més vehicles per habitant a Girona. N'hi ha 685 per cada 1.000 veïns a la ciutat, un 3,75% més que ara fa 5 anys. En plana cultural, el festival Úniques estrenarà la Cúpula de les Arts, espectacle de teatre i música per fires. En el cas del Diari de Girona, la imatge més àmplia és pel temporal de pedra i calamarsa. La Garrotxa i el Ripollès van ser les comarques més afectades i a la imatge s'hi veu els efectes de la pedregada en un espai de Besalú, en un espai de restauració. Més titulars. Només 15 centres gironins estan en un projecte anti-bullying. El PSC denuncia que l'empresa de la Zona Blava de Girona no paga el deute. La Cúpula de les Arts de Girona aposta per la dona artista. Chenoa, Lloll Bertran, Bet, Antonia San Juan i Azúcar Moreno figuren entre les invitades. Recordem que s'estrenarà per Fires de Girona. Figueres canvia l'horari dels policies per esquivar la vaga d'hores extres i en esports, Dumbia promet gols i Àngel, del Getafe, és a l'agenda del Girona.
La polèmica pels llaços grocs també és tema destacat a la resta de portades, com per exemple al periòdico podem llegir Alerta Groga, Diari Ara, Ciutadans atia la confrontació pels llaços grocs. El Mundo creix la rebel·lió cívica contra la imposició del llaç groc i La Vanguardia diu Torra desafiarà l'Estat en defensa de la ruptura. La Razón, Sánchez i Torra aplacen la seva cita davant l'escalada de tensió. ABC, el conseller d'Interior, va ordenar no retirar la pancarta contra el rei i, finalment, el País, Hisenda obre la porta a pujar l'IRPF a les rendes molt altes.
Titulars dels diferents diaris i, si obrim les pàgines d'aquests diaris, llegirem altres notícies. Per exemple, que Fernando Grande Marlaska defensa fermament la devolució del centenar d'immigrants que van assaltar la tanca de Ceuta el 22 d'agost.
El ministre de l'Interior argumenta que la seguretat ha d'anar sempre de la mà de la humanitat, però sense caure en la permissivitat. En aquest sentit, ha assegurat que no permetrà una immigració violenta.
Alex Salmond ha renunciat a seguir militant al Partit Nacional Escocès per les denúncies per un suposat cas d'assetjament sexual que ell nega.
De fet, l'exprimer ministre escocès ha matisat que té la intenció de reprendre la militància al partit un cop s'hagi pogut restablir la seva reputació.
Batalla naval entre britànics i francesos per la pesca de vieires al canal.
Els britànics hi pesquen sense limitacions, mentre que els francesos ho volen impedir perquè ells estan sotmesos a vedes i quotes.
També en internacional troben mortes a Mèxic 300 tortugues d'una espècie marina en perill d'extinció.
Havien quedat enganxades en una xarxa il·legal de pesca de tonyina.
I aquí a casa, a Catalunya, obre la primera residència pública per menors amb trastorns mentals greus.
El monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona acull el projecte que està liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu.
També a Barcelona mor un motorista de 36 anys en xocar contra un taxi.
És la 13a víctima mortal d'un accident de trànsit aquest any a Barcelona, la 7a en moto.
Hem de dir que s'estan investigant les causes de l'accident, però que el taxista ha donat negatiu en alcohol i drogues. Atenció, perquè Amazon podrà entrar a casa teva quan no hi siguis.
Ho farà a través d'un pany electrònic. De moment, però, oferirà aquest servei només en una trentena de ciutats als Estats Units.
La pel·lícula Suspira inaugurarà la propera edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges el 4 d'octubre.
És una nova versió d'aquest clàssic dels anys 70 del cinema italià de terror. La dirigeix Luca Guadagnino, director també de Call Me By Your Name, i la protagonitza l'actriu Tilda Swinton.
Per cert, que les entrades es posen avui a la venda. També en plana cultural, el grup sud-coreà BTS ha pres a Taylor Swift el rècord de visites en un dia a YouTube.
La banda ha aconseguit en només 24 hores 45 milions de reproduccions del seu videoclip Idol. El rècord fins ara era de 43,2 milions.
Déu-n'hi-do. D'altra banda, avui a la tarda es fa el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions.
L'acte es podrà seguir en directe per Esport 3, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, avui quan faltin 5 minuts per les 6 de la tarda.
I el Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha ratificat la sanció de 4 anys de suspensió a Ilias FIFA per dopatge.
L'atleta es va proclamar campió d'Europa dels 5.000 metres l'any 2016 i el 2017 va ser detingut amb 16 persones més en el que es va anomenar l'operació en Chambarí contra el consum i tràfic de substàncies prohibides.
Uns titulars que ens han portat fins a les 8 i 11.
Centre d'Estudis de Llengües de Lloret. Cursos d'anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi per a nens i nenes de totes les edats. Adolescents, adults i empreses, individuals o en grups. Aquest setembre al Centre d'Estudis de Llengües celebrem 20 anys i ens agradaria fer-ho amb tots vosaltres. Exalumnes, amics, companys, veniu a veure'ns i us donarem un record. A més, si s'inscriu un amic, tindrà la matrícula gratuïta. Pots demanar informació al passatge Felip i Gibert 8, segon pis, al telèfon 972 36 05 38 o a través de les nostres xarxes socials. El divendres 7 de setembre de 3 a 7 de la tarda, no et perdis la jornada de portes obertes. T'explicarem tot el que et podem oferir amb l'experiència d'aquestes dues dècades.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Ups, m'han robat la moto.
Ups, el RAC te'n paga un altre igual, perquè la nova assegurança de moto del RAC té la millor cobertura antirrobatori. A més, t'ofereix l'assistència més completa i tot al millor preu. Ups, la teva assegurança et dona tot això?
Informa't a l'oficina RAC de Lloret. 25 anys al teu servei. Ens trobaràs al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. RAC, i som per ajudar.
Una pizza, un plato de pasta y un postre artesanos pueden ser buenos o buenísimos. Esta es la diferencia del restaurante Il Brigantino. Claudio Checón, nuestro nuevo cocinero, se encarga que vengas y repitas. Además de la cocina italiana, podrás degustar pescados frescos y, como gran novedad, el Art Tomahawk. Un menú delicioso con una extensa carta de vinos. Cada dos viernes a las 9 de la noche, cata maridaje en nuestra bodega. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972 37 12 28.
Clínica Fanals, 15 anys.
Clínica Fanals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fanals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta al 972 36 43 28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafanals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 Baixos de Lloret. Clínica Fanals. 15 anys amb tu.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
La guitarra espanyola com mai no l'havies escoltat abans. Dijous 6 de setembre a les 9 de la nit, concert especial de guitarra a la parròquia de Lloret, amb 9 guitarristes i un violoncel·lista. Una vetllada en què la sensibilitat i el gust per la bona música en seran els protagonistes. Concert especial de guitarra a la parròquia de Lloret. Preu de les entrades 10 euros, gratuït pels menors de 12 anys. Més info al web mediterraneanguitarfestival.com.
Primera trobada de coro rocieros i festa de la Divina Pastora. Aquest dissabte 8 de setembre a les 5 de la tarda, no et perdis el concert i el ball de sevillanes a la parròquia de Lloret. Una hora després, a les 6, tindrà lloc una missa rociera. Entrada gratuïta. Organitza la Casa Cultural de los Pueblos de Illora i Penya del Granà. Més informació al Bar Granada. Telèfon 972 36 35 15.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passen ara 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, avui dijous 30 d'agost del 2018. Un dia en què comencem parlant de la Lloret Estiu Market, que arriba aquest diumenge a la 31a edició. És a la botiga al carrer. L'esdeveniment es presenta amb una novetat destacada, el canvi d'ubicació. En aquesta ocasió es concentrarà a la plaça de l'Església, al carrer Cervantes i la plaça de la Vila.
D'aquesta manera es modifica la ubicació dels últims anys que havia estat al passeig Jacint Verdaguer. Segons el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina, s'ha considerat que era necessari concentrar-ho tot en aquest espai.
Fem aquest circuit en el que ens centrem igualment en un sol espai, perquè sobretot era l'interès de que, tal com havíem fet en els últims anys, que ho fèiem per diferents carrers, ens vam adonar de que, bueno, que hi havia molta disparitat d'establiments, hi havia molta separació d'establiments entre una parada i l'altra, i ens vam considerar, doncs, de concentrar tot en un punt. En aquest cas, hem concentrat en aquest espai, que és en aquests tres carrers, i que creen com una mena d'unitat. Aleshores, la intenció és que la gent faci aquest circuit per aquestes zones on podrà trobar una varietat de productes a molt bon preu.
La fira, que és l'evolució de l'street shopping i de la botiga al carrer, espera reunir al voltant de 30 parades, tot i que encara hi ha temps per demanar lloc. Avui és l'últim dia i cal posar-se en contacte amb l'Associació de Comerciants.
L'objectiu de l'esdeveniment és vendre estocs de temporada a preus molt rebaixats, però també productes nous. El mercat està pensat per a tot tipus de públic, lloretencs, visitants de proximitat i turistes.
Parlem de la Lloret Estiu Market amb el regidor de Comerç. Aquí tenim el telèfon, Cristian Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com es presenta aquesta nova edició de la Lloret Estiu Market, evolució, com dèiem, de la botiga al carrer i de l'street shopping?
Doncs bé, es presenta, doncs, com dèiem abans, amb la novetat de canvi d'ubicació, que a les últimes dues edicions havia sigut el passeig Jacint Verdaguer, però aquest any, doncs, s'ha cregut doncs que era bona opció concentrar-ho en tres espais, a la plaça de la Vila, al carrer Cervantes i també a la plaça de l'Església, i es presenta, doncs, amb una idea de poder consolidar, doncs, aquest tipus de botiga al carrer, perquè quan van començar, doncs, ens trobàvem una botiga al carrer molt dispersa i amb un impacte visual, doncs, que no era el més el més apropiat per aquest esdeveniment, i evidentment doncs, en consens amb l'Associació de Comerciants que organitza aquest esdeveniment, doncs, vam creure que la millor opció era doncs, concentrar totes aquestes parades en un mateix espai, en un radi doncs, més reduït, com pot ser aquests 100 metres, i al cap a la fi la intenció és consolidar aquest model comercial, que evidentment si els comerciants volen, aquest serà el model que ha vingut per quedar-se.
Sol funcionar bé, diríem, aquesta cita, tot i aquest canvi per millorar-la, sol haver-hi força públic?
Doncs evidentment sí, aprofitem que encara és estiu, és un diumenge, l'horari és molt ampli, de 10 a 22 hores, i sempre comptem evidentment amb els juguetens i juguetenques, doncs, que evidentment els agrada sortir i poder veure molts comerços al carrer, que així aquests mateixos comerços aprofiten doncs, per donar-se a conèixer a molta gent que no els coneix, i evidentment doncs, aprofitem també la visita dels turistes que tenim encara a Lloret, que són moltíssims, i també doncs, poden gaudir d'aquest tipus d'esdeveniment. Nosaltres en aquest sentit sempre hem estat predisposats doncs, a que aquest tipus d'esdeveniments es puguin perllongar més enllà de l'estiu, que hi hagi més aquest tipus d'esdeveniment, perquè sempre agrada poder sortir al carrer i trobar-te'ls amb una oferta, doncs, en aquest sentit, com la botiga al carrer pot ser, que doni un valor qualitatiu a Lloret i al seu comerç.
Dèiem que encara hi ha temps per apuntar-se. Quantes parades, més o menys, es preveu que hi hagi?
Doncs es preveu que n'hi hagi més o menys com l'any passat, una trentena. Actualment doncs, tenim confirmades pel que ens ha dit l'Associació Comerciants, una vintena, però sempre hi ha gent d'última hora que per motius varis doncs, encara no s'han apuntat, però sí que és veritat que més o menys en el número anirà associat a com a l'any passat, i bé, doncs quedarà doncs, concentrat en aquella zona i volem doncs, que sigui, creiem que és un número de parades i de comerç bastant ampli, amb una oferta molt variada, i evidentment doncs, la gent que aprofiti perquè hi ha molta oferta de productes, doncs, evidentment, en estoc, i com heu dit abans, doncs, també donar a conèixer la nova temporada de tardor i hivern.
En alguna ocasió s'havia demanat als comerciants que, tot i que sí que es posen a la venda estocs i es posen a preus molt rebaixats, que s'oferissin productes de certa qualitat.
No, sí, correcte. Això entenem que no és un mercat. No volem comparar-ho com un mercadillo de segona mà, perquè ens entenem. Volem que s'ofereixi la màxima qualitat que puguin oferir als comerços, perquè al cap a la fi la nostra visió des de l'Ajuntament és que aquests comerços es donin a conèixer als lloretencs, als turistes, perquè al cap a la fi és una promoció, com per dir-ho d'alguna manera, és una manera d'obrir-se, no?, al poble. Molta gent que no coneix, doncs, potser un exemple d'una botiga de roba infantil, doncs evidentment quan va allà i veu el gènere que pot tindre, doncs sempre acaba preguntant, ostres, on puc anar? On tens la botiga? La tinc al carrer. Doncs nosaltres volem aquest tipus d'impacte que pugui tindre en el consumidor que hi vagi. Al cap i a la fi, també és veritat que és responsabilitat, i també entenem que ho accepten així dels mateixos comerciants, ells puguin aportar el millor que tenen en el seu establiment, perquè evidentment els interessa que sigui doncs, una promoció per ells mateixos. Per tant, entenem i creiem que sempre portaran el millor gènere que puguin tindre en les seves botigues.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé aquesta cita. No sé si caldrà estar pendents del temps. En principi no donen pluja per diumenge, però què passaria si el temps fa la guitza?
No, en principi no ho hem contemplat que pugui haver-hi cap tipus de moviment en l'horari i en el dia, perquè sí que és veritat que vam tindre molt mala sort les últimes dues edicions per la primavera, que no vam poder celebrar-les per motius climatològics, però sí que és veritat que al principi doncs continua programat per aquest diumenge 2 de setembre, i evidentment doncs, esperem que tothom s'acosti i pugui gaudir també de l'oferta alternativa que n'hi haurà a l'estiu market.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé, com dèiem. Regidor Cristian Fernández, moltíssimes gràcies per tots aquests detalls i molt bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Bon dia, bona hora.
Seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora. Queden ara 5 minuts i seran 8:45 i parlem de turisme perquè el Lloret Convention Bureau ha participat aquesta setmana a la 32a edició de l'European Summer School. És un dels cursos formatius anuals més importants enfocat al turisme de reunions que s'ha celebrat a la ciutat grega de Tessalònica.
Durant les diferents jornades s'han dut a terme presentacions sobre bones pràctiques, taules rodones amb la participació de professionals internacionals i ponències per conèixer les principals tendències i dades globals del sector. A més, s'han realitzat altres activitats paral·leles.
Cada any hi participen representants dels diferents Convention Bureau europeus, així com professionals de congressos, espais singulars i altres membres dedicats al turisme de reunions.
L'European Summer School va començar diumenge passat i va acabar ahir. Aquesta ha estat la segona vegada que el Lloret Convention Bureau ha participat en aquestes jornades de formació d'estiu.
Al telèfon, la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat l'estada a Tessalònica?
Doncs la nostra companya Montse Belisario, que com bé sabeu és la persona de l'equip que porta el Lloret Convention Bureau, és a dir, el turisme de reunions, ha estat aquests dies a Tessalònica, Grècia, com bé dèieu, i en fa una valoració molt positiva. És una acció molt interessant, primer per la seva vessant formativa, però sobretot per la vessant d'intercanviar coneixement amb tot de ciutats diferents d'arreu d'Europa, ciutats de mires molt diverses, és a dir, des de grandíssimes capitals europees fins a ciutats, doncs, en aquest cas precisament com Girona, que també hi ha participat, i cadascú, doncs, amb la seva idiosincràsia busca la millor manera de captar aquest turisme de reunions i de poder generar impacte econòmic a casa seva, no? Sigui amb congressos d'àmbit associatiu o sigui amb reunions de l'àmbit corporatiu, és a dir, d'empreses que celebren els seus esdeveniments a diferents ciutats arreu d'Europa. Per tant, una valoració molt positiva i sempre, doncs, fantàstic i un honor poder compartir amb d'altres experts i amb d'altres persones vinculades als Convention Bureau d'arreu d'Europa, doncs, els nous reptes.
Sempre diem que va increixent, no? Aquest turisme aquí a Lloret, el turisme de congressos i reunions.
Home, doncs la veritat és que aquest 2019 el Lloret Convention Bureau celebrarà el seu desè aniversari de creació dins de l'estructura de Lloret Turisme i, evidentment, doncs els seus fruits es noten. Lloret té una percepció de marca, en general, molt vacacional, evidentment, per l'històric de la destinació, i haver de posicionar la nostra vila en l'àmbit de les reunions, que per imatge de marca és un àmbit totalment diferent, amb un altre tipus d'especialització i amb un servei diferent que el que és el turisme vacacional directament. Doncs són, crec, molts anys de sembrar i, evidentment, doncs es percep i hi ha esdeveniments consolidats i hi ha una temporada, doncs, amb congressos i convencions confirmats a Lloret de Mar. Per tant, bueno, sempre es nota i bueno, cada vegada més, i evidentment és un producte estratègic en la nostra desestacionalització i en la temporada mitja i baixa. Per tant, molt contents i això, tot i els 10 anys del Lloret Convention Bureau, s'ha de dir, evidentment, que el sector privat ha fet reunions des de fa 30 anys al Lloret de Mar. El que passa que aglutinat sota la marca de la destinació i fent els esforços que es fan en l'àmbit promocional, doncs ara l'any que ve farà 10 anys.
Uh-huh. Doncs veurem de quina manera, entenem que es farà alguna cosa especial per aquest desè aniversari, en tot cas en parlarem en el seu moment. 10 anys de Lloret Convention Bureau, i pel que fa a l'estada a Tessalònica, quina seria l'acció més destacada o quines serien les accions més destacades que ha pogut fer l'organisme?
Doncs en aquest cas, una de les coses més destacades d'aquests 3 dies de formació en els que ha participat la Montse és, sobretot, bueno, hi ha un parell d'aquests 2 dies en el que es fan grups, i aquests grups han de presentar la millor candidatura per la seva ciutat a l'hora de captar un congrés. Llavors, en aquest cas, val a dir, doncs, que el grup en el qual formava part Lloret, doncs, va ser la proposta guanyadora, i el fet de treballar en equip durant 2 dies per presentar la millor proposta per poder, doncs, en aquest cas, animar o convèncer aquest tribunal per tal de guanyar la candidatura, és a dir, inventada o imaginària, probablement és la part més destacada d'aquesta estada, no? El fet de conèixer altra gent d'altres convencions europeus i sobretot treballar-hi colze a colze i entendre també, no?, com capten aquestes ciutats els seus esdeveniments i poder prendre nota absolutament de tot.
Doncs nosaltres també prenem nota de tots els detalls que ens ha donat i li agraïm moltíssim aquesta entrevista aquí al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar com a gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia a vosaltres.
Són a 9:15 del matí. I és un bon moment per donar pas a l'Oriol Rodríguez perquè ens expliqui com es presenta la jornada. Des del punt de vista meteorològic, sembla que serà ennuvolada i també els propers dies. Oriol, molt bon dia.
Hola, bon dia. Ens espera una jornada de dijous que vindrà marcada pels intervals de núvols. De fet, s'espera una jornada força ennuvolada, amb més clarianes, això sí, durant el migdia, però, com dèiem, amb un matí que començarà amb un cel força ennuvolat i fins i tot no es descarta algun petit ruixat. Això sí, la probabilitat és força baixa. Com dèiem, de cara al migdia s'obriran clarianes, però de nou durant la tarda el cel tornarà a quedar molt ennuvolat o fins i tot cobert i de nou no es descarta algun petit ruixat, tot plegat amb una temperatura que tendirà a baixar, amb un ambient doncs que serà molt més agradable que no pas el de dies enrere. De cara a la nit i matinada de dijous a divendres s'esperen nuvolades, fins i tot la possibilitat d'alguns ruixats, una possibilitat que s'estendrà ben bé fins al migdia de divendres. A partir de llavors les clarianes aniran guanyant terreny i de fet de cara al vespre i la nit el cel quedarà força més serè, amb una temperatura que es mantindrà en general sense massa canvis. De cara al cap de setmana, dissabte encara hi haurà força intervals de núvols, sobretot a primeres hores del matí, i en canvi diumenge s'espera una jornada força més assolellada i amb una temperatura que tendirà a pujar. De moment això és tot.
Moltes gràcies, Oriol. 22 graus ara mateix aquí a Lloret, 78% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull a aquesta premsa. A les primeres pàgines hi llegim en moltíssims diaris la polèmica sobre els llaços grocs. Per exemple, el Punt Avui titula "Ofensiva unionista en contra dels llaços grocs". El Diari de Girona explica que desenes de persones retiren llaços grocs a municipis gironins. Els Mossos obren expedient perquè no s'havia comunicat l'acte i identifiquen el responsable. A la imatge petita del Diari de Girona s'hi veu l'operatiu de retirada a la Bisbal d'Empordà, en què una vuitantena de persones vingudes del Maresme van treure elements grocs a llocs cèntrics de la Bisbal d'Empordà. El mateix grup també va actuar a Corçà, a La Pera i a Sant Feliu de Guíxols. I tant el Diari de Girona com el Punt Avui expliquen que un escamot en què van participar Rivera i Arrimadas intenten esperonar l'atenció deslligant llaçades a Alella. El Punt també afegeix que els unionistes peguen a un càmera de Telemadrid pensant que era de TV3 en una manifestació contra les agressions. Déu-n'hi-do. La policia espanyola obvia el jutge i deté l'home que es va barallar amb una dona al parc de la Ciutadella. En el cas del Punt, la imatge que il·lustra aquesta notícia és per alguns dels participants a la convocatòria per tornar a penjar els llaços grocs a la Bisbal d'Empordà ahir al vespre. Llaços trets, llaços posats. La Bisbal d'Empordà i Alella responen amb una penjada de groc massiva a la provocació dels encaputxats unionistes i de Ciutadans. També el Punt ofereix declaracions de Josep Miquel Arenas, conegut com a Baltònic, que diu que només confia en el Tribunal de Drets Humans. I és que el Punt emetrà una entrevista gravada al cantant avui a les 5 de la tarda i a 9:45 de la nit. Més vehicles per habitant a Girona. N'hi ha 685 per cada 1.000 veïns de la ciutat, un 3,75% més que ara fa 5 anys. Ho diu també el Punt. I l'últim titular d'aquesta portada és que el Festival Úniques estrenarà la Cúpula de les Arts, espectacles de teatre i música per fires. Sobre aquesta Cúpula de les Arts de Girona, el Diari de Girona explica que aposta per la dona artista. Xenoa, Lloll Bertran, Bet, Antònia San Juan i Azúcar Moreno figuren entre les invitades. La imatge més destacada, però, és pel temporal de pedra i calamarsa, que va afectar sobretot a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. En el cas de la fotografia és per una bar o restaurant de Besalú. Només 15 centres gironins estan en un projecte anti-bullying i tan sols 6 centres de la província s'incorporen al projecte contra el bullying del Departament d'Ensenyament i se sumen als 9 que ja hi havia. El PSC denuncia que l'empresa de la Zona Blava de Girona no paga el deute. I en esports, Dúmbia promet gols al Girona i Àngel del Getafe és a l'agenda.
La polèmica pels llaços grocs, tema destacat a les portades. Per exemple, al periòdico podem llegir Alerta Groga. Diari Ara, Ciutadans atia la confrontació pels llaços grocs. El Mundo creix la rebel·lió cívica contra la imposició del llaç groc. La Vanguardia Torra desafiarà l'Estat en defensa de la ruptura. La Razón, Sánchez i Torra aplacen la seva cita davant l'escalada de tensió. ABC, el conseller d'Interior, va ordenar no retirar la pancarta contra el rei i, finalment, el País, Hisenda obre la porta a pujar l'IRPF a les rendes molt altes.
Quan passen 5 minuts de 8:45, repassem altres titulars de la jornada. Fernando Grande Marlaska defensa fermament la devolució del centenar d'immigrants que van assaltar la tanca de Ceuta el 22 d'agost.
El ministre de l'Interior argumenta que la seguretat ha d'anar sempre de la mà de la humanitat, però sense caure en la permissivitat. En aquest sentit, ha assegurat que no permetrà una immigració violenta.
Àlex Salmon ha renunciat a seguir militant al Partit Nacional Escocès per les denúncies per un suposat cas d'assetjament sexual que ell nega.
De fet, l'exprimer ministre escocès ha matisat que té la intenció de reprendre la militància a partir al partit, volem dir, un cop s'hagi pogut restablir la seva reputació.
Batalla naval entre britànics i francesos per la pesca de vieires al canal.
Els britànics hi pesquen sense limitacions, mentre que els francesos ho volien impedir perquè ells estan sotmesos a vedes i quotes.
Encara en plena internacional, troben mortes a Mèxic 300 tortugues d'una espècie marina en perill d'extinció.
Havien quedat enganxades en una xarxa il·legal de pesca de tonyina.
Aquí a Catalunya obre la primera residència pública per menors amb trastorns mentals greus.
El monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona acull el projecte que està liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu.
Mor un motorista de 36 anys en xocar contra un taxi, també a Barcelona.
És la 13a víctima mortal en accident de trànsit aquest any a Barcelona, la 7a en moto.
Dic que el conductor ha donat negatiu en alcohol i drogues i s'estan investigant les causes de l'accident. Atenció, perquè Amazon podrà entrar a casa teva quan no hi siguis.
Ho farà a través d'un pany electrònic. De moment, però, oferirà aquest servei només a una 30a de ciutats dels Estats Units.
Obrim ara Plana Cultural. La pel·lícula Suspiria inaugurarà la propera edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges el 4 d'octubre.
És una nova versió d'aquest clàssic dels anys 70 del cinema italià de terror. La dirigeix Luca Guadagnino, director també de Call Me By Your Name, i la protagonitza l'actriu Tilda Swinton.
Per cert, que les entrades es posen avui a la venda. El grup subcoreà BTS pren a Taylor Swift el rècord de visites en un dia a YouTube.
La banda ha aconseguit en només 24 hores 45 milions de reproduccions del seu videoclip Idol. El rècord fins ara era de 43,2 milions.
Déu-n'hi-do, quantes persones. I avui a la tarda es fa el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions.
L'acte es podrà seguir en directe per Esport 3, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, avui quan faltin 5 minuts per les 6 de la tarda.
I també en esports, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha ratificat la sanció de 4 anys de suspensió a Illes FIFA per dopatge.
L'atleta es va proclamar campió d'Europa dels 5.000 metres l'any 2016 i el 2017 va ser detingut amb 16 persones més en el que es va anomenar Operació Chamberí contra el consum i tràfic de substàncies prohibides.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui el diari de Girona en parla de manera indirecta perquè el centre d'acollida d'animals batrà el rècord de gossos recollits. Aquest any ja han tingut 844 ingressos, entre cans que han estat abandonats i que s'han perdut. Recordem que el centre d'acollida d'animals de la Selva està ubicat a Tossa i, com diem, va camí a batre rècord. Molts d'aquests gossos són recollits, evidentment, a Lloret de Mar. I a l'agenda del Punt hi veiem que avui hi ha concert a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre i afegim nosaltres, que ara ho explicarem, que també hi ha concert a les 10 de la nit a la platja de Fanals i a les 6 de la tarda al Museu del Mar, taller infantil Let's Build a Boat en anglès.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
per arribar a les 9. Estem escoltant els Kailash Quartet, el grup convidat avui al vespre al cicle Fanals de Música. El concert es farà a la platja de Fanals i s'havia de celebrar a principis d'agost, però va ser ajornat per la pluja.
Comptarà amb el jazz com a protagonista. A través d'aquest estil, els quatre membres de la formació oferiran peces que simbolitzen aspectes com la passió per la llibertat, la tradició i la creativitat. El programa comptarà amb temes del jazz americà dels anys 40, 50 i 60.
Un dels components del grup, Enric Carreras, dona més detalls sobre el repertori que han preparat per aquesta nit.
El jazz dels anys 50, però aquest grup també ha anat esdevenint més eclèctic cada vegada, no? Aleshores també incorporem alguns temes de Latin Jazz, alguna bossa nova, que és un estil que té molta relació amb el jazz, i també algun tema de jazz més clàssic que hem volgut repescar i que hem pensat que tenia el seu interès.
A banda del pianista Enric Carreras, el Kailash Quartet està format per tres músics més. Són Joan Albert al saxo, Ramon Grimal al contrabaix i Adrià Font a la bateria.
Des de la banda apunten que en el concert d'aquesta nit volen recuperar peces del jazz que, tot i no ser gaire conegudes, són de gran qualitat artística.
Que una de les directrius del grup és mirar de no caure en els grans tòpics dels repertoris del jazz, saps? Hi ha temes que en el món del jazz sempre s'interpreten, no? Nosaltres a vegades podem reivindicar d'altres cançons que són molt boniques, que a més arriben molt bé a la gent perquè són molt melòdiques, que tenen molt interès rítmic, però que en canvi, per la raó que sigui, no han tingut el ressò que han tingut altres estàndards.
El concert de Kailash Quartet arriba aquesta nit a partir de les 10 a la platja de Fanals. L'accés és gratuït.
Per tres quarts, i aquí estem escoltant ara és Oriol Saltó, que pujarà a l'escenari aquest vespre en un nou recital del Festival de Guitarra del Mediterrani. Se celebra al llarg de l'estiu per primera vegada aquí a Lloret.
Serà la quarta actuació de Saltó en aquest cicle de concerts. L'autor ha explicat que el seu repertori estarà format per peces de guitarra clàssica, influències flamenques i altres de personals com la rumba.
Jo faig un repertori una mica diferent del que fan els altres guitarristes del festival. Jo faig una mica de guitarra clàssica al principi. Tocaré, per exemple, la dansa del Molinero, de Manuel de Falla. Llavors, després faig unes peces una mica més aflamencades. Jo no sóc un guitarrista de flamenc, però sí que la meva guitarra sempre té un toc de la música del sud. I faré algunes peces meves. Hi ha una rumba, per exemple, hi ha una improvisació, hi ha una que cada dia és diferent i en aquell moment toco una mica el que sento.
El Festival de Guitarra del Mediterrani es fa dins de l'església de Sant Romà, una peculiaritat que, segons Oriol Saltó, no tenen altres poblacions. L'artista destaca que la sonoritat de l'edifici religiós és molt bona.
Hi ha diferents esglésies a diferents punts de la costa catalana. I, bueno, i la veritat és que l'acústica de l'església de Lloret, concretament, és espectacular, perquè l'església sempre tenen aquesta sonoritat una mica gran pel fet de que són de pedra i que tenen, són molt grans, i llavors la guitarra sona molt gran, té una reverberació natural maca, però la de Lloret, com que no és de les més grans, no en té massa, té una bona reverberació però sense ser massa, llavors el so està superbé a les de Lloret, és un so molt, molt, molt maco.
El concert d'Oriol Saltó serà aquest vespre a partir de les 9 a la parròquia de Sant Romà. El preu de les entrades és de 10 euros i els menors de 12 anys tenen l'accés gratuït.
Bon Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara sí, ja són 9:45 i passem a la plana esportiva. Jonathan Romeo va quedar a les portes d'aconseguir una medalla al Campionat Iberoamericà. L'atleta va acabar en el quart lloc de la competició que es va disputar al Perú, a la ciutat de Trujillo.
Era la 18a edició del Campionat Iberoamericà que reunia atletes de la península Ibèrica i d'Amèrica del Sud. De l'estat espanyol hi van participar 25 esportistes. Romeo arribava a la cita com el primer del rànquing en la seva modalitat, els 3.000 metres obstacles.
Doncs ens acompanya aquí als estudis l'atleta lloretenc Jonathan Romeo. Bon dia.
Bon dia.
Ja ha recuperat del viatge, més que res, fins al Perú anar a tornar?
Sí, ja ha recuperat. Va ser una odissea d'avions. Vam sortir el dilluns a les 7 del matí i vaig arribar el dimarts a les 12 just de la nit.
Déu-n'hi-do tota l'odissea. I pel que fa al Campionat Iberoamericà, dèiem, a les portes d'aquesta medalla, com ho vas viure? Com va anar tot plegat?
Sí, bueno, va ser una llàstima, ja que volíem salvar una mica la temporada amb una medalla en el campionat, però la cursa va anar com volíem, no va sortir ni molt ràpida ni molt lenta, però mentre passaven les voltes, les cames no em responien com havia d'anar tot, i també de cap estava una mica tocat després de quedar-me fora de l'europeu, que no ho teníem això en el cap de no anar, i sí que és veritat que quan quedaven dues voltes no vaig poder afrontar les últimes voltes en el ritme que volíem. Els tres primers van ser molt més ràpids i ja quan quedaven 200 metres ja em vaig donar per vençut i vaig acceptar aquesta quarta posició.
Diries que l'efecte psicològic, per tant, et va marcar molt?
Sí, l'últim mes, després del Campionat d'Espanya, ha sigut molt dur, els entrenaments han anat com volíem. Era com que el meu cap no tenia ganes de patir perquè l'objectiu principal havia marxat, i va ser un mes que potser vaig acabar un parell d'entrenos només, i el cap és molt important en l'atletisme i en aquest campionat, i bueno, en l'Espanya no ha funcionat.
I què hem de fer amb això? Què et planteges? Ho tindràs en compte o creus que ara descansant una mica se solucionarà?
Sí, tocava descansar. Potser aquest campionat ja era massa, diguéssim, però bueno, també ha anat bé fer-ho, ha sigut una bona experiència, però ara sí, ara toca descansar i regenerar una mica, que és el que fa falta, i és el que farem.
Quant de temps? Quina agenda tens?
Bueno, de moment amb l'Isidro vam parlar de descansar fins al 15-16 de setembre, i després ja parlaríem i a veure quan comencem, ja que la temporada vinent és molt, molt, molt llarga, acaba l'octubre, i bueno, de moment uns 20 dies i després ja veurem què fem.
Per què és tan llarga la temporada vinent?
Perquè el Campionat d'Espanya es fa a finals d'agost i el Mundial es fa al Qatar, i allà fa molta calor, fan a l'octubre.
L'objectiu serà aquest, altra vegada?
Sí, bueno, primer, com sempre, preparar el cross, anar al Campionat de Catalunya, anar al Campionat d'Espanya, fer un bon paper i després ja començar a preparar els obstacles, que sigui la temporada aquest any. L'objectiu principal, com sempre, és el Campionat Internacional.
Malgrat aquests inconvenients psicològics, etc., estàs content d'haver participat a aquest Campionat Iberoamericà, d'haver-hi anat?
Sí, era la primera vegada que anava i ha sigut una única experiència. Sí que és veritat que hagués preferit anar a l'europeu, però bueno, sí, està molt bé i m'agrada molt.
I era el primer cop que corries a Sud-amèrica?
Sí, la primera vegada que sortia d'Europa a competir, perquè tots els meus mundials havien sigut a Europa sempre, he tingut aquesta mala sort, i bueno, també vaig acceptar en el campionat perquè també sortir d'Europa per primera vegada en un cop internacional també tenia ganes.
Tenia el seu atractiu, no?
Sí.
I Jonathan, què diries que ha fallat per no aconseguir l'objectiu principal de la temporada?
Potser, jo el que he anat veient, potser he carregat massa a la meva esquena la temporada passada. Va ser una temporada molt bona, on vaig aconseguir tots els objectius i més que em vaig proposar, i aquest any jo crec que m'ha afectat molt l'aspecte psicològic, de que com l'any passat ho vaig aconseguir, aquest any ho havia de fer. També he fet molts entrenos sol, llàstima de les lesions de l'Àngel, i clar, jo amb el meu cap no he pogut carregar tota aquesta pressió i al final doncs he patat.
Perquè els entrenaments sempre acompanyat psicològicament van millor, diguéssim.
Home, és més fàcil perquè per exemple toquen tres sèries, vos tires una a un l'altra i clar, és com una petita competició en els entrenaments i és molt més fàcil que anar tot sol.
Doncs ara descansar aquests dies, molta calma, i parlarem a finals de setembre, si et sembla, per veure una mica com enfoques la temporada. Esperem que vagi molt i molt bé i que quedi enrere aquest petit disgust, no?, d'aquest any de no haver assolit la fita principal. Com sempre, moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres, Jonathan, i que vagi molt i molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Nou minuts per les 9 i encara en plana esportiva volem afegir que el Club Unió Futbol Sala Lloret organitza a partir de dimarts vinent, 4 de setembre, dues setmanes de tecnificació.
Les jornades seran amb portes obertes per tal que amb tots aquells interessats en practicar el futbol sala puguin conèixer com treballa l'entitat. La proposta s'ofereix a totes les categories, des de l'escoleta per a infants a partir de 4 anys fins a juvenil dels jugadors de 18 anys.
Les sessions d'entrenaments, que comptaran amb entrenadors i monitors titulats, es faran els dimarts i els dijous a partir de les 5 de la tarda al pavelló del Molí.
El president del Club Unió Futbol Sala Lloret, Josep Maria Rivera, destaca que aquestes jornades de tecnificació tenen dos objectius: donar continuïtat als entrenaments dels jugadors de l'entitat i servir de prova per a futurs participants. Assegura, a més, que la valoració de les últimes edicions és positiva.
Acostumen a funcionar, bé, nens que venen ho proven, n'hi ha que li agraden i es queden, n'hi ha que no. Bueno, i també la manera també de fer una mica de tecnificació amb els nens que tenim al club, que ja es fa durant tota la temporada, però bé, també serveix això per donar a conèixer una mica el club i fer unes jornades de portes obertes. Són dues setmanes al juny i dues setmanes al setembre.
Tot i que els entrenaments estan oberts a totes les categories, van dirigits especialment als més petits, que pertanyen a les edats d'escoleta, prebenjamí, benjamí i alaví. Segons Rivera, són els que més dubtes tenen a l'hora d'escollir un esport.
Va més dirigit al tema de nens, escoleta, prebenjamins, benjamins, alavins, d'aquestes categories, que bueno, potser un any juguen a futbol, l'altre any volen jugar a dintre, a veure què, l'altre volen jugar a bàsquet, doncs, o sigui, més que res per donar oferta i que els nens puguin triar fins que es decideixin a l'esport definitiu que facin.
Les inscripcions són gratuïtes, però amb places limitades. Els interessats s'han de posar en contacte amb l'entitat a través de Facebook o al correu electrònic clubfutbolsalalloret@gmail.com.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Coneix l'estat de les platges de Lloret de Mar.
Un seguiment setmanal de les dades del programa de vigilància de platges de l'Agència Catalana de l'Aigua i la situació del dia amb l'empresa Proactiva, encarregada de la seguretat a peu de platja.
Segueix a Nova Ràdio Lloret l'espai per saber quines són les dimensions de les onades, la temperatura de l'aigua, les banderes, el vent i les condicions actuals pel bany.
L'estat de les platges. Escolta a les 12 del migdia, de dilluns a divendres, l'espai informatiu sobre les condicions del bany a Lloret de Mar.
Dissabte 1 de setembre, l'associació Força AME de Lloret de Mar organitza la segona diada esportiva i solidària als Centens. Des de 2:15 del matí hi haurà un munt d'activitats. Masterclasses de spinning, cangú, tumba, sortejos, piscina a l'aire lliure i un munt de sorpreses. Tota la recaptació anirà destinada al projecte d'investigació de l'AME de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Per a més informació podeu visitar el Facebook i Instagram Junts contra l'AME Lloret de Mar. Vine i no deixis que t'ho expliquin.
Visites guiades a Santa Cristina.
Coneix l'ermita, el paratge, l'entorn, les tradicions.
Durant els mesos de juliol i agost, de dimarts a diumenge, de 4 a 8 de la tarda, visites guiades a l'ermita de Santa Cristina.
L'ermita s'obre al públic en general per mostrar el valor del patrimoni i l'estat del seu manteniment.
No cal fer reserva prèvia, perquè Santa Cristina
és nostra.
dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Home, que sí, que tot arriba, tard o aviat arriba. El mes de setembre no es farà pregar ni molt menys, i el que fem és doncs homenatjar aquest nou mes de l'any en sentint la música dels Earth, Wind & Fire des de 1978, d'aquesta formació que es va fundar a finals dels 60 a la ciutat de Chicago, als Estats Units. September, són els Earth, Wind & Fire ja per gairebé arribar a les 9 en punt del matí.
Un minut i mig per les 9. Avui al Bon Dia, Bona Hora, dijous 30 d'agost, hem començat parlant de la Lloret Estiu Market, que arriba aquest diumenge amb una novetat, i és que es concentrarà a la plaça de l'Església, al carrer Cervantes i la plaça de la Vila. N'hem parlat amb el regidor de Comerç, Cristian Fernández, i també hem sentit el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina. D'altra banda, Elisabet Quigan, com a gerent de Lloret Turisme, ha fet bones valoracions de la participació de Lloret Convention Bureau a la 32a edició de l'European Summer School, que va participar a Lloret a la ciutat grega de Tessalònica. D'altra banda, us hem explicat que aquesta nit hi ha actuació a les 10 a la platja de Fanals amb els Kailash Quartet i a les 9 a l'església parroquial amb el guitarrista Oriol Saltó, en aquest cas dins del Festival de Guitarra del Mediterrani. A Fanals el concert és gratuït i a l'església parroquial el concert val 10 euros. També ens ha acompanyat aquí als estudis Jonathan Romeo, l'atleta que va d'arribar del Perú per participar al campionat iberoamericà. Es va quedar a les portes de la medalla, a quarta posició. Ara diu, toca descansar i recuperar-se tant físicament com psicològicament. I per últim, us hem explicat que a partir de dimarts comencen les jornades de tecnificació cada dimarts i dijous del Club Unió Futbol Sala Lloret al Pavelló del Molí. Són gratuïtes. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Que passeu molt bon dia.